bon dia, com estem?
Bé, d'entrada, escolti, felicitats per aquest nomenament recent.
Moltes gràcies.
Escolti, fa un moment, mentre estàvem intentant contactar amb vostè, parlàvem d'una notícia, la notícia que estàvem explicant tenia relació amb l'entrevista que vam fer ahir a la Anna Masdeu, que és la gerent del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava. Deia, hem d'insistir moltíssim en la necessitat de la gent que consumeixi producte de proximitat. Això és una cosa que des dels restaurants, diguem-ne, ja amb una mica més de nivell, ja fa temps que esteu fent, però de quina manera es pot fer perquè això traspassi, diguem, a la frontera dels restaurants i es traslladi a les cases?
Bueno, això ja és bastant complex. Jo no sé per argumentar. Jo penso moltes vegades que hem de pensar una miqueta amb la gent que tenim propera i canviar una miqueta el xip del consum a nivell gran, no? Uh-huh. Vull dir, no vull utilitzar exemples amb noms i fets, però en comptes d'anar a veure, és molt probable que el botiguer de barri al final acabi anant a la llotja de Palamós a buscar el seu peix. Jo visc a la Bisbal i jo tinc la sort que hi ha un parell de peixaters que la major part del que compren ho compren a Palamós. Clar, això fa que ja automàticament, si jo vaig a comprar-li el peix a ell, pues, vulguis o no, estic comprant algo més local que si vaig a un supermercat gran de certa envergadura, que al final aquest peix pues, ve de tot arreu, no?
Clar.
És canviar, jo suposo que moltes d'aquestes coses és canviar el xip i també preocupar-nos molt més de les procedències de les coses, no? Vull dir, a mi em fa molta gràcia perquè vivim a Girona, que és territori de poma, però aquí pomes de marques franceses en veus un fotiment.
Ja.
No s'entén.
De fet, li he de dir que parlàvem també un dia amb el president de la DOQ, no sé si és DOQ o DOP, no me'n recordo, Poma de Girona, i ens explicava que sovint els obliguen, sovint s'obliguen ells mateixos a etiquetar amb marques i amb caixes franceses perquè a la frontera, els controls fronterers que es fan aquí al cim de Vilamalla els hi fan buidar un munt de caixes, els hi fan perdre molt de temps buidant contenidors i després perquè la fruita no arribi en mal estat, a l'hora de passar els controls els hi posen etiqueta o caixa francesa per anar més ràpids, també li he de dir.
Sí, això per desgràcia són coses que jo crec que funciona tota la part més burocràtica o més política de les coses, però a veure, jo tinc molt clar quan veig el distintiu de Poma de Girona, pues, ara, de caps, no?
Clar. Senyor Fajardo, escolti, vostè, dèiem al començar l'entrevista, és el nou president de la cuina de l'Empordanet. Qui sou i què feu a la cuina de l'Empordanet?
Bueno, bàsicament som uns 20 restaurants en el qual el que defensem és el territori, sigui fent accions de promoció a l'estranger, local, territorial, i bàsicament aquests 20 restaurants que estan geogràficament una miqueta dispersos entre un que està ben bé tocant l'Alt Empordà, que seria el Roser de l'Escala, o fins a Espinar, en aquest cas de Can Vall de Sant Feliu de Guíxols, doncs som tots repartits bàsicament el que seria costa i una miqueta interior, i fem el que és difusió del nostre territori per tot arreu.
Escolti, ha costat uns quants anys que la cuina catalana per si mateixa, la marca cuina catalana, tingui cert reconeixement, primer intern i després també internacional. No sé si es pot parlar d'una cuina típicament empordanesa i prou àmplia com per omplir cartes senceres de restaurants.
Bueno, vulguis o no, també ens anem una miqueta també amb tendències, no ens enganyem. Ja estem oberts al món, crec que també això traspassa molt més el que és només la cuina de l'Empordanet. Jo crec que la cultura catalana en general és molt oberta a rebre de fora, per la qual evidentment reivindiquem la picada, de la mateixa manera que no hem estat mai tancats a entendre que la soja pot ser un element per salar.
Clar.
Vull dir que això no ens hem de tancar en banda, vull dir que tot el contrari, el que ens ha fet forts és veure el que tenim fora, però després sí, evidentment, una miqueta pues, pujar la bandera per explicar que a casa les coses estan molt ben fetes, tenim un gran producte, tenim un gran territori i tenim molta cosa a defensar que val molt la pena.
Escolti, l'assistència a restaurants com els que formen aquesta cuina de l'Empordanet, bàsicament està formada per gent de fora o hi ha molta gent d'aquí, de casa nostra, que hi ve de manera, no sé si habitual, però que hi ve més sovint?
Considerant el territori en el qual nosaltres estem, si no tinguéssim client local, jo crec que ja hauríem de tancar ja, bàsicament, o només obrir ben bé la temporada, 3 mesos, i estaríem bastant obligats a recompondre aquests restaurants d'una altra forma. Vull dir, nosaltres la sort que tenim, jo crec que és que el territori viu una miqueta de tot, viu de la gent del país. Tenim la sort que s'ha fet molt bona promoció a l'estranger, vull dir, sigui perquè hi ha infinit d'activitats de la qual la gent pot vindre a gaudir del territori, i després tenim la sort de que si miressis un mapa europeu, crec que l'Empordà en general rep gent per tot, perquè nosaltres belgues, francesos, holandesos, alemanys, anglesos, francesos, pues mira, ara fa poc s'ha començat a veure una miqueta més un mercat xino, un mercat rus, segurament l'escandinau també, que s'ha fet moltes accions per allà dalt, la Noruega, etcètera. Volies, no? El nostre territori que té ara, que està molt en marxa el tema de la bicicleta, també hem tingut molts equips ciclistes molt professionals afincats a Girona. Ja, volies o no, hi ha infinita cosa, el golf també, clar, és que tenim sol, platja, tenim Barcelona a 4 passos, tenim la muntanya.
Són els avantatges de tenir un país petit com el nostre i molt divers en territori i en diferents cultures, això sí que és cert. Senyor Fajardo, començàvem l'entrevista i dèiem cuina o menjar, millor dit, aliments, producte de proximitat. També de temporada o podem menjar maduixes al desembre i no sentir-nos culpables?
A veure, això de la culpabilitat, cada qual em busqueu. Jo defenso molt el tema de la temporalitat. Jo sempre he dit que ara, mira, ara sóc tuba d'autòfona, però l'autòfona l'has de menjar en aquesta època, i vulguis o no, és el petit reclam perquè quan torni el següent temporada, doncs l'esperis amb més ànsies, no? És el mateix que el pèsol, és el mateix que la carxofa.
Oh, però l'autòfona està pels núvols ara, que no se'n troba.
Sí, no, és un molt mal any. No ha sigut el millor exemple, no? Però bueno,
l'autòfona ja no és per mil·lauristes.
Bueno, no, el problema és que està per sobre dels 1.000 euros.
Per això.
Bueno, però pensa que pocs grams fan molt. Resumint, no? La fava quan toca, els peixos, sabem que no sí que es poden arribar a pescar gambes tot l'any, però hi ha unes èpoques que es fa més bé, que hi ha més abundància, que també el preu és més assequible. Això és el mateix amb tots els peixos, també. Hi ha èpoques que els peixos estan més ovats, hi ha èpoques que estan un pèl més secs. Pues sí que seguir una miqueta les recomanacions. I també, mira, abans que anomenaves el de Palamós, justament des de la cofradia de la pesca, el que volen també és molt promocionar aquests peixos que li diem de segona, que realment són peixos que són fantàstics, com poden ser les maires i aquestes coses. Pues sí que s'ha de considerar molt les temporalitats de les coses, perquè jo crec que és el que fa la cuina una miqueta més màgic, no? No té cap sentit menjar a casa el mes d'agost, perquè ja per temperatura ja no se ve tant.
Clar.
No sé, jo considero que és bastant primordial, eh?
Senyor Fajardo, no sé, com a col·lectiu Cuina de l'Empordanet, no sé si tenen allò, algun tipus d'agenda d'actes o d'activitats propera que ens pugui explicar.
Doncs pues mira, nosaltres ara intentem a partir de més o menys febrer, el que comencem a fer són uns sopars maridatges, en el qual tots els restaurants del col·lectiu que estem representats casats amb un celler, i amb aquest celler fem un sopar, en el qual el celler, pues, evidentment...
Digui'ns el celler, ja qui som.
El celler són tots de l'Empordà, bàsicament hi ha 20, que des d'aquests 20, pues, Hogués de Valla...
Val. És que havia entès que era un celler únic. Val.
No, cada perdoni, no m'ho he explicat gaire bé. Cada restaurant s'ha casat amb un celler, vam fer un sorteig, això és a Man Nocent, es van traient els noms del celler i del restaurant, i vulguis o no, pues, es van casant les dues coses.
A vostè quin li ha tocat?
A mi, justament, Hogués de Valla.
Ah, molt bé. Molt bé,
doncs el fet està molt bé perquè, si no m'equivoco, és el 5è o 6è any que ho fem, i clar, vulguis o no, per casa meva han passat pues, ja 6 cellers diferents, per la qual també m'ha donat la possibilitat en el cas de poder de posar en contacte amb cellers que potser no coneixíem els propietaris, no coneixíem els enòlegs. Mires de fer un menú conjunt perquè la gent després ho disfruti, que hagi casat els productes, i que la Bugisona també et va posant amb coneixença, amb gent del territori, que estan fent una feina magnífica, perquè realment el vi de l'Empordà ha pujat estrepitosament en qualitat, amb intensitat i també de coneixement. Crec que l'únic que fa és afavorir la riquesa i la participació entre la gent, perquè coneixes el gent de tot tipus.
Queda clar, senyor Vicenç Fajardo, felicitats de nou per aquest nomenament i escolti, no el felicito per la seva cuina, perquè li he de confessar que és aquella assignatura pendent que un té, que es posa de, ostres, has d'anar a la plaça, i aquelles coses que vas deixant, perquè com que et queda a prop, dius, bueno, ja tindré temps de fer-ho i no ho faig mai, però li ben asseguro que per les referències en tinc moltes ganes de venir a veure'l un dia a la plaça. Per tant, escolti, felicitats per la presidència i espero poder saludar-lo ben aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi
molt bé i bon dia.